Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs és divendres i aquí tenim ja les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem dels animals. Amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada setmana parlem amb els especialistes. Parlem amb aquells que més saben, amb aquells que millor ens poden aconsellar per totes aquelles persones que tenim o que estimem o apreciem els animals. Clar que sí, i avui, sense més preàmbuls, anem a saludar la nostra convidada. I ens n'anem fins a Palamós per tal de saludar l'Anna Mendieta des de la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està el temps per Palamós?
Ui, doncs avui està perfecte. L'estiuet de Sant Martí està complert.
La veritat que una salutació ben gran a tots els oients de Palamós, que a més són oients afortunats i que ens donen molta enveja perquè entre els paratges tan preciosos que tenen naturals, les platges, la bona gastronomia i la bona gent que hi ha a Palamós, doncs això és meravellós. I a més, un altre de les avantatges és que tenen la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós, no?
Això mateix.
Molt bé.
Tothom pot venir amb mascota tranquil·lament.
Molt bé. Ben fàcil d'ubicar, la Clínica Veterinària Mendieta. Com que estem parlant amb l'Anna Mendieta, imaginem, Anna, que la teva vocació veterinària deu ser, doncs, així de tradició familiar, no?
Sí, sí, correcte. El meu avi ja era veterinari, que en la seva època doncs, no es cuidaven els gossos i els gats com es cuiden ara, i ell es dedicava més als grans, a granja. Però després el meu pare doncs, va obrir la clínica amb la meva mare aquí a Palamós i la meva intenció és continuar.
Fantàstic. Suposo que el fet d'haver-ho viscut des de ben petita, ben petita, ben petita, doncs has pogut viure la professió doncs, intensament des de tots els angles, no? Des de la visió que té una nena de la veterinària fins a la passió per estudiar veterinària, fins a començar a gaudir de la pràctica de la professió, no?
Sí, sí, home, és una professió molt vocacional i suposo que és inevitable doncs, que transmetis aquesta passió a la següent generació. I, esclar, jo em passava moltíssimes hores a la clínica amb els meus pares, doncs, mentre ells anaven treballant, doncs jo, doncs, moltes vegades acabava fent els deures a la clínica mateix.
Fantàstic. Molt bé, doncs, avui, aprofitant que tenim l'Anna Mendieta, anem a reconciliar-nos amb els gats, que ningú pensi que aquí els gats queden oblidats, que no pensem en els gats, que no ens en recordem, que sabem que sí, que parlem molt dels gossos, perquè són, evidentment, animals de companyia molt importants, però que mai oblidem els gats. I avui, amb permís de l'Anna Mendieta, parlarem dels gats, cosa que pensem que anirà molt bé en aquelles cases on hi ha gat o més d'un gat, no? Perquè hi ha cases que hi ha més d'un gat, no?
Sí, sí. Normalment, doncs, tothom pensa, quan pensem en petits animals, tothom pensa en el gos, però és veritat que hi ha moltíssima gent que té gat i que estan enamoradíssims dels seus gats. I sí, moltes llars en tenen més d'un. I, de fet, això no és dolent, perquè, a veure, evidentment, igual que les persones, doncs, poden no caure's bé, no? Però no és tampoc habitual. I el que fan l'un amb l'altre és ajudar-se i interaccionen els uns amb els altres de manera que així no s'avorreixen tant. Juguen, bueno, es fan companyia, no estan tan sols.
Clar, quina és la problemàtica de que tinguem un gat avorrit a casa?
Doncs, a veure, clar, els gats, a ells també els agradaria molt sortir, a explorar, a investigar, a olorar doncs, coses diferents, però per el motiu que sigui, doncs perquè no tenim jardí, perquè no tenim sortida, perquè considerem que és perillós, pel que sigui, doncs aquests gats poden no sortir de casa mai, només gairebé personal veterinari. Llavors, en aquest cas, els gats es poden estressar. I si s'estressen, nosaltres en ells el que veurem és, com el símptoma estrella seria orinar i defecar fora de la sorra. Ells són molt nets i sempre ho fan a la seva sorra, però si hi ha alguna cosa que els estressa, poden començar a fer-ho a llocs poc habituals. Poden fer-ho al terra, poden fer-ho dins la banyera, on sigui. Quan el propietari detecta això, s'ha d'anar al veterinari perquè probablement hi ha alguna cosa que està estressant fort en el gat.
Sí, perquè pel que ens dius, un gat estressat igual a propietari de gat també estressat, no?
Sí, és clar, perquè tu ho veus que està malament, però tampoc saps què li passa, perquè els gats es poden estressar per moltíssimes coses. Canviar el mobiliari del menjador pot ser suficient com perquè un gat se comenci a estressar. Llavors, clar, has d'estar pendent. I, de fet, el problema d'orinar es pot arribar a ser molt greu si s'obstrueixen i no poden acabar orinant, perquè llavors tenim un problema important que s'ha de solucionar.
Val, i quines són les solucions? Perquè hem sentit a parlar alguna vegada de que potser s'ha d'esterilitzar. És correcte això o hi ha altres solucions?
Home, hi ha molt... Primer de tot, per mi el més important seria enriquir l'ambient. Esterilitzar, doncs, el que fa és que no s'estressin les femelles quan estan en zel perquè no acabaran, no?, tinguent relacions amb cap mascle i això es va repetint, diguéssim. I en el cas dels mascles, així tenen com menys tendència a voler marxar, doncs, buscant femella o simplement a explorar. Però la veritat és que jo crec que el més important és aconseguir enriquir bé l'ambient de casa com perquè ell no s'estressi tant.
I com...
per enriquir-lo...
Sí, exacte, com es fa per enriquir-lo?
Clar, doncs, a veure, el primer que ja dèiem, si hi ha un altre gat, doncs, que hi hagi joc interactiu, és a dir, que quan nosaltres tornem a casa, al gat també li agrada que nosaltres estiguem per ell i que hi juguem una estoneta, que l'amanyeguem, que hi tinguem contacte. Val? Aquest seria un primer pas. Llavors, una altra cosa molt i molt important és que hi hagi rascadors a dins de casa. Rascadors poden ser de moltes maneres, però han de ser, sobretot, estables. Perquè si comprem un rascador molt petitó i ells, quan comencen a rascar i juguen, els hi cau a terra, evidentment s'espanten i paren de fer-ho. Llavors, si no tenen rascadors que els hi agradin, pot ser que rasquin, doncs, l'estora, el sofà, el que sigui. Mm-hmm. Val? El rascador és molt important. Anna... Llavors, també hauria, per sí. anar bé, perdona, hauria de tenir, per poder rascar vertical i horitzontal, perquè ells així se desestressen molt més.
Fantàstic. La pregunta que suposo es fa moltes vegades, la persona que té un gat a casa, dir, no sé si deixar-lo sortir, obrir-li la porta del jardí que se'n vagi o millor que es quedi a casa. Com es resolen aquests dubtes?
Home, jo intentaria aconseguir que no pogués anar molt lluny, perquè, evidentment, el gat corre risc de barallar-se amb un altre gat i contraure alguna malaltia perillosa, pot córrer el risc de ser atropellat, pot córrer el risc, doncs, de ser ferit pel que sigui, no?, o d'enfilar-se en un arbre i tenir problemes, més que pot també ocasionar un problema en algun tercer, no? Doncs pot fer, no sé, pot travessar el carrer i fer caure algun moto o una bicicleta, o... Llavors, jo crec que és bo que surtin a l'exterior, però potser s'hauria de limitar una mica, no?, que no pugui sortir del teu jardí.
Clar. I si decidim portar un gat a casa, com s'ha de fer i quin és el millor moment? S'ha de portar un gat des de cadells? Es pot juntar un cadell amb un gat adult? Com ho recomaneu?
Recomanem que quan se torna a introduir, quan s'introdueix un gat nou, no es faci de cop, val? Doncs que es coneguin, però que progressivament el nou vagi guanyant terreny dins la casa fins que acabin comunicant els dos gats. És a dir, que el gat que ja tenim sàpiga que m'ha arribat un de nou, i però progressiu, que es vagin acostumant a poc. Això sempre que no veiem de seguida, doncs, que s'han caigut genial i que són molt amics i que tot anirà bé, eh? I després també hi ha productes per ajudar una mica a que aquesta... trobada vagi millor.
Ah, sí? Caram, que bé, quina sort, si això poguéssim tenir-ho a les persones, no?
Sí, potser aniria bé en molts casos, exacte. Però són ells quan es refreguen pels llocs o quan amassen amb les mans, ells tenen, tant entre els dits com en el cap i en la cua, tenen unes glàndules que segreguen unes feromones. Les feromones són com unes substàncies químiques que ells perceben, nosaltres no podem, i aquestes substàncies el que fan és marcar totes aquestes zones com a zones conegudes i de plaer, val? Són les que ells accepten, diguéssim. Per això quan nosaltres arribem en una casa i hi ha un gat, ens ve a refregar entre les cames, per exemple.
Clar.
Ens està marcant com a aquesta persona és positiva, ja em sembla bé que sigui aquí, val? Com per entendre'ns. Llavors aquestes substàncies existeixen en format químic.
Ideal.
I tu pots posar, exacte, ho pots posar, existeix en spray o en un difusor, i llavors tu, si tu veus que el gat que ha entrat nou té problemes, o que el que ja hi havia en té, perquè diu, ostres, ara m'ha entrat un gat i jo què faig si no volia, doncs amb aquests productes podem aconseguir que tots estiguin en un ambient com més agradable.
Bé, de les coses que compartiran, per exemple, la sorra per fer les seves necessitats o se n'ha de posar un altre de nou i que cada un tingui la seva?
Sí, l'ideal és que cada un tingui la seva i potser fins i tot una més perquè no hi hagi problemes de competència. Jo crec que és millor així, sí. Que n'hi hagi més d'una, igual que menjadores i valoradors. No vol dir que hi hagi gats que acceptin tots anar al mateix sorral o menjar i beure d'allà mateix, eh? Però perquè per evitar aquests petits problemes de competència, doncs l'ideal és que n'hi hagi un per cada un, sí.
Abans apuntava el tema d'esterilitzar. Quin és el millor moment per fer-ho, si s'ha de fer?
Home, quan a mi m'agrada quan ja han acabat el creixement, que ja entren en pubertat, diguéssim, i això podria ser doncs als 5-6 mesets d'edat, que ja que és que el creixement, diguéssim, gros ja s'hagi acabat.
Mm-hmm. És aquesta una intervenció molt complicada, no només per vosaltres que la realitzeu, sinó un cop arriba el gat a casa necessita moltes cures?
No, la veritat és que, a veure, li traiem una mica d'importància perquè la fem molt sovint, però és una cirurgia important, el que passa és que com que la fem tan sovint també, el postoperatori és senzill, no s'han de fer moltes coses i ells de seguida es troben bé, ells de seguida estan com abans.
Mhm. És real aquest canvi de caràcter després d'aquesta intervenció o hi ha més mite que realitat?
En depèn de quin sentit sí que es veu el canvi, però en d'altres no. Perquè, per exemple, evidentment el gat doncs, no tindrà tanta tendència a voler marxar per anar a buscar una femella o no marcarà tant, no?, dins de casa amb orina, però esclar, les ganes d'explorar i de conèixer o de tenir estímuls naturals a l'aire lliure, doncs això pot seguir-se mantenint. El que passa és que sí que es barallarà molt menys si surt i té contacte amb altres gats, no? Perquè, evidentment, abans he dit que l'ideal és que el gat no te se'n vagi ben lluny i perquè te pot tornar això, mossegat o barallat, no? Però a vegades és molt difícil de controlar això, és impossible.
Clar.
Llavors, evidentment, si estan castrats, doncs tenen menys tendència a marxar, no? I sobretot que si marxen, no es barallen tant.
Mm-hmm.
Diguem que és més fàcil que no te torni ferit.
Bé,
I en el cas de la femella sí, és clar que es nota molt perquè no tenen el zel, que el zel doncs, és bastant aparatós i bastant sorollós i evidentment això doncs, ho elimines.
Molt bé. El tema de l'alimentació sempre és important. Una alimentació incorrecta també pot comportar problemes, no, en el gat?
Sí, en el gat bastant seriosos, perquè els gats són carnívors i necessiten l'aport de taurina. Llavors, si l'alimentació no és correcta i no hi ha l'aport de taurina, podem tenir problemes. Però, evidentment, totes les dietes ho tenen en compte, eh? Només seria si nosaltres ens poséssim a fer-li la dieta a nosaltres i no li donéssim prou aport doncs, de carn.
Clar. I la beguda també és important. Un gat ha de beure aigua suficient, no?, per no tenir problemes renals.
Exacte, però els gats tenen molt poca, tenen tendència a beure molt poquet. La seva alimentació, de fet, l'ideal és si es combina sec amb humit, perquè així tenen més aport d'aigua. I tens raó, els gats tenen molts problemes renals per culpa de... segurament per culpa de que veuen ingereixen molt poca aigua. Alguns gats fins i tot necessiten que l'aigua es mogui, o sigui que no estigui en un abeurador, sinó que existeixen unes fonts o fins i tot n'hi ha que necessiten que els hi obris una mica l'aixeta per anar a beure aigua. Són molt especials en el sentit de l'aigua, sí.
Bé, ja que estem parlant de gats, anem a parlar del raspallat de gats, que això és, Anna, també un clàssic en les consultes que es fa moltes vegades als nostres oients.
Sí. Clar,
suposo que dependrà molt també de quin tipus de gat tinguem, no? Però, evidentment, raspallar i tenir cura del pèl dels animals és recomanable 100%, no?
Sí, és important, de fet, perquè hi ha les famoses boles de pèl, no?, que són degudes a això, a que durant les èpoques de muda, sobretot, que serien, doncs, mira, ara, a la tardor i també a la primavera, ells van perdent molt el pèl, no?, i els gats tenen una llengua amb unes espícules al final i es netegen molt, constantment s'estan netejant. Què passa? Que se van arrencant aquest pèl i algunes vegades l'acaben ingerint. Si n'ingereixen una gran quantitat, doncs això pot acabar sent un problema si es compacta i forma la bola de pèl, que a vegades ells mateixos vomiten.
Clar.
Però, clar, tot això ho podem evitar si el raspallem i li traiem aquest excés de pèl. És a dir, l'ajudem una mica a netejar-se. Ella seguirà netejant, però si no hi ha aquest excés de pèl mort, doncs aconseguirem que hi hagi molt menys boles de pèl.
També suposo que això ho vigileu sempre els veterinaris quan feu aquesta visita de control que s'han de fer, no només pel tema de les vacunes, sinó per vigilar doncs, que la salut estigui correcta, que és el tema del pes i en aquest cas del sobrepès, no?, que és bastant freqüent amb els
sí.
gats.
Sí, molts gats tenen sobrepès, segurament també per això, perquè no es mouen de casa, llavors han de tenir estímuls, han de jugar, han de poder doncs, això rascar, moure's, i si hi ha un altre gat, doncs, juguen l'un amb l'altre i gasten més, no? Perquè, és clar, si són tan sedentaris, doncs, amb el que mengen, molt probablement s'engreixen. S'ha de controlar molt la quantitat de menjar. Si estan esterilitzats, moltes vegades has de vigilar quin tipus li dons, que no sigui molt calòric, per exemple. Sí, hi ha molts gats obesos que acaben comportant molts altres problemes de salut. És a dir, no és només estètic, en el seu cas, bueno, en el cas de ningú, no? Però en el seu cas, sobretot, no és només estètic, sinó que tenen problemes de salut importants.
Anem a imaginar que tenim una gata a casa que està prenyada per la situació que sigui. És molt complicat tenir aquests cadells a casa. Com és l'experiència?
No, pot parir, normalment pareixen soles, no és pràcticament de fer res. Si està ben alimentada pot portar 4 o 5 cadells tranquil·lament i llavors en principi la mare s'ocuparà dels cadells i nosaltres pràcticament no haurem de fer res, només que la mare s'hauria d'alimentar amb un pinso especial per cadells, perquè com que tindrà uns grans requeriments energètics per fer la llet i per poder portar a terme la lactància dels cadells, no? I també el final de la gestació, de fet. L'ideal és quan l'últim terç de la gestació ja començar a donar aquesta alimentació i continuar-la fins que els cadells es destetin, de fet. I a part d'això, doncs no. Simplement que ella tingui un racó on anar amb els cadells, que estiguin tranquils, i, bueno, mentre van creixent, doncs van sortint i cada vegada compliquen més la cosa per part dels propietaris d'haver d'anar netejant, d'haver d'anar recollint, però, bueno.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs el nostre temps ha finalitzat i abans de cloure volíem agrair a l'Anna Mendieta des de Palamós, des de la Clínica Veterinària Mendieta, doncs tot el que ens ha portat, que no és poc, parlant avui dels gats, de l'estrès que pateixen sovint, de com podem enriquir el seu ambient per tal de millorar doncs, el seu tarannà. I moltes més coses. Anna, moltíssimes gràcies, eternament agraïts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et convidem, si et sembla bé, la propera setmana i parlem de gossos. Canviem, d'acord? Doncs
i tant,
aquí t'esperem. Aquí t'esperem. Moltes gràcies, salut i fins aviat.
Gràcies, adéu. You ready?